Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Amb el director del Parc del Garraf, Santillaco, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Garraf està irreconeixible gairebé.
Sí, la veritat és que va ser quasi bé començar l'any, ja van començar a haver-hi pluges, i la veritat portem, és excepcional, vull dir, tampoc. Feia molts anys que no veia un paisatge com aquest, la veritat que sí.
Això no vol dir que puguem baixar la guàrdia.
Què va?
Mai s'ha de baixar.
Mai s'ha de baixar, perquè això ja ho hem parlat moltes vegades aquí a la ràdio i es diu moltíssimes més. Sempre, si plou molt, hi ha molta vegetació i llavors, diem, després també hi ha més risc d'incendi. Si no plou, dic, com que tot està molt sec, a veure, sigui com sigui, hagi plogut o no hagi plogut, el que està clar és que la guàrdia no es pot baixar mai, hem d'anar amb cura, perquè està clar que ara està molt verd, està molt ufanós, tot el... Val la pena, jo a tots els oients doncs sí que els convidaria aquests propers dies, si és que no ho han fet, que segurament que molts de vostès ja ho han fet, d'anar per la zona del Garraf, perquè està impressionant des de, sobretot, moltes de les espècies que a vegades o alguns anys no acaben pràcticament florint, aquest any han florit, vull dir, gladiols, orquídies, lliris, bueno, un munt de plantes doncs, que aprofiten la primavera doncs, per fer el seu cicle biològic, doncs, tenen la màxima expressió amb els seus colors tan diversos com són aquests dies.
Ara, entre que no hi hagi pluja i estigui tot sec, i hi hagi pluja i hi hagi més vegetació, encara que després es pugui secar una mica durant l'estiu, millor la segona, no?
Sí. Nosaltres, a veure, jo és una de les coses que sempre he comentat, vull dir, preferim que vagi plovent, sobretot per tot el que és l'ecosistema, per el que és el Garraf, i, vulguis o no, això retrasa, vull dir... Feia anys que no ens trobàvem, que hem entrat al mes de juny i encara amb aquestes temperatures i la verdor que encara es veu al parc. Recordo la major part dels anys, el mateix mes de maig, i ara d'un risc alt o molt alt. Aquest any, vull dir, la veritat, de risc alt o molt alt, no, de moment no ens hem trobat encara en cap dia pràcticament.
Fons, basses, cocones, deu estar tot a rebentar,
aigua,
no?
Surt aigua per tot arreu, sí. La veritat que sí, bueno, són els anys que et dones compte doncs, que hem d'aprofitar doncs, totes aquestes urgències d'aigua, a vegades per fer doncs, aquestes o fer aquestes petites intervencions que ens ajuden tant després amb els ecosistemes mediterranis. No ens oblidem que totes aquestes urgències estaven perfectament aprofitades per les persones que vivien en aquestes masies, que tenien els seus conreus. A tot arreu veies la petita cocona, el petit pou, no?, que recollien aquesta aigua, que a més després la carregaven o l'agafaven amb galledes o la miraven de fer circular perquè el ramat pogués veure. Vull dir, estava tot... Ara ha sigut aquests últims anys amb l'abandonament de lo que han sigut doncs, les vinyes i les masies, que moltes d'aquestes petites infraestructures s'han perdut. Però bueno, estem en un projecte d'anar recuperant, i aprofito per, ara que estàvem parlant del tema de l'aigua i recuperar patrimoni, doncs que la finca de Mas Vendrell, de Vinyonet, que és on hi ha els cavalls, que segurament que avui també en parlarem, doncs en un dels safrejos que tenia al costat de la masia, l'hem restaurat i després mirarem també d'aprofitar de la millor manera doncs, l'aigua que sorgeix. Està clar que quan hi va haver aquests dies enrere, quan no estàvem arranjant, semblava que surt moltíssima aigua. Aquests dies, ara que feia unes setmanes que ja no plovia, doncs ja es havia anat assecant. Vull dir, està clar, vull dir, l'aigua és la que va recollint aquesta pluja, és com si fos un gran vas, i llavors amb un vas o una ampolla que tingués un forat a baix, no? Vull dir, s'omple aquesta ampolla i amb aquest forat doncs, es va buidant. Si va plovent i es torna a recarregar, tenim més durada, en el moment que no plou, doncs acaba esgotant-se aquesta aigua, però l'hem d'aprofitar.
Comença la temporada d'incendis, o començarà, quan comença?
El dia 15.
El dia 15, com sempre.
Sí.
Aquest any la Diputació ha engegat una línia d'actuació per sensibilitzar la ciutadania, per si no estaven prou sensibilitzats.
Bueno, jo penso que, com dèiem abans... No,
és per
que,
recordar.
Sí, no podem baixar la guàrdia, és el que dèiem. Ara a vegades un pot entrar i pensar, és que ara risc d'incendi no n'hi pot haver. Però això ens canvia en un moment, vull dir, ens comencen a entrar un parell de dies aixuts amb vent de ponent, doncs ja hi tornem a ser. Penso que és només... recordatori, o sigui, dir que la gent que es tremi les precaucions, que ja dic, a l'estiu la gent a vegades està molt més conscienciada i en canvi doncs, en aquests moments o sobretot als inicis d'estiu la gent no ho pot estar tant, però és seguim el que tots ho tenim al cap. Jo penso que amb això aquests últims anys arrel de la pedagogia que s'ha fet tothom ho té claríssim i això ho recordo en alguna ocasió, ho hem parlat aquí a la ràdio, no? De la gent abans era molt típic agafar, anar amb una barbacoa o fer foc a terra i això està prohibit, però a part d'això a ningú ja no se li acut ara anar a la muntanya o al bosc a fer això. Ja hi ha els seus llocs, hi ha els seus equipaments que tenen les seves barbacoes i la gent fa, doncs, cuina el que cal i quan un va a la muntanya doncs, s'emporta un entrepà i s'emprèn la seva ampolla d'aigua o de refresc i passa el dia en aquest espai natural.
Uh-huh. Abans tothom fumava als bars. Sí. I també ho van prohibir, no? O sigui, que en el fons...
Sí, vull dir, tot això, ens anem, vull dir, les coses van canviant i penso que bueno, és poder estar al bosc i estar amb molta més tranquil·litat, doncs bueno, també ens va molt més bé, no? Inclús ara que parlem de fumar, vull dir, la gent extrema moltíssim el tema de les cigarretes. Vull dir, quan estàs dins el parc ho tens molt clar, però seguim, i aprofito per seguir recordant el tema aquest de que moltes vegades la gent que està conduint per, no diré per pista del parc, perquè jo penso que això ho tenen més incorporat, amb que no es pot fer, però a vegades circulant, sobretot la carretera de les costes o altres vies, la gent tira alguna cigarreta i molts dels incendis, conats d'incendi que hi ha hagut a la zona del Garraf aquests últims anys, estan al costat de les vies, els eixos viaris. No diré que tots siguin producte d'una cigarreta, però segurament que un percentatge molt alt sí.
Per tant, el dia 15 comença aquesta campanya d'incendis. Més o menys es repeteix el dispositiu dels darrers anys?
Sí, sí, pràcticament és el mateix. Vull dir, veure, nosaltres, tot i que val a dir, i això no treu responsabilitats ni que sigui una preocupació molt alta per nosaltres, directament així com fa uns anys érem els que, diguéssim, des de parcs contractàvem tot aquest el personal que duia a terme aquest dispositiu de prevenció, digues-li les persones que estan a dalt a les torres de vigilància o les unitats mòbils, ara són d'una altra gerència de Diputació, però que l'objectiu és el mateix, que treballem plegats, encara que no siguin ben bé els propis companys de parc, però la coordinació és la mateixa. Uh-huh. És que no podria ser d'altra manera, hem d'entendre que les torres de guaita fan una funció, diria, molt, molt, molt important. El fet de tenir una persona en un punt elevat, veure qualsevol conat, qualsevol columna, de poder avisar ràpidament doncs, els medis d'extinció, això és vital. Que moltes vegades també o la gent pensa, no, és que ara com que tothom, la gent està per molts indrets, la gent truca al 112, qualsevol incidència que hi hagi es truca, i és cert que quan hi ha hagut conats d'incendi molt proper a urbanitzacions, ràpidament, com aquell qui diu, avisa tan ràpid a bombers o 112, el que està al guaita en un punt elevat, com a la persona que està voltant pel territori. Uh-huh. Però quan és en un indret ficat a dintre parc, que possiblement en aquelles hores no hi ha ningú per allà, la feina clau és la del vigilar, bueno, la del guaita concretament.
L'operatiu, en el fons, no deixa de ser una experiència d'èxit, tenint en compte que hi ha hagut pocs incendis que s'hagin escapat, que ja s'hagin sortit sí. de mar, perquè l'objectiu no és tant que no hi hagi focs, que això és impossible, sinó que aquests focs no es descontrolin.
Correcte. És que això està clar. Vull dir, a veure, la zona mediterrània és una zona que sempre ha estat ple d'incendis, conats d'incendis. I en algun punt concret, a vegades aquests petits incendis de poques hectàrees obre espais, vull dir, això ja està dintre el guió d'aquests espais, però el que hem d'evitar és un gran incendi forestal anomenat GIF, no? Doncs aquests són els que sí que preocupen, que tot i la vigilància, tots els dispositius, no vol dir que en algun moment, en unes circumstàncies molt adverses, puguem estar doncs, dins un incendi d'aquests. Però els medis que hi ha ara, si estem parlant o estem recordant grans incendis que hi ha hagut a aquest territori o el 82, ja fa molts anys, o el 94, ha canviat tot moltíssim, tant els dispositius com lo ràpid que s'actua. Això ho hem parlat moltes vegades.
És cert, perquè de fet, des que fem aquest espai, anem recordant els grans incendis, sí, i sempre són els mateixos, 82 i 94. No, diguem, no s'ha repetit aquesta tònica de cada 10-12 anys un gran incendi.
Sí, sí. No, i els estudiosos dels cicles dels incendis ens ho van recordant, i és que, però ja fa anys ara que ens van dient, és que ja toca algun, doncs esperem que aquest ja toca, que es vagi retreçant tot el que pugui, perquè a més, jo diria que aquí hi ha una tasca important, que és la feina que de fet hem de fer tant nosaltres com a gestors de l'espai natural, com els propis o els propietaris de totes aquestes masses forestals, no? Que és cert, les masses forestals, el fet de no donar un rendiment, no s'acaben explotant aquestes masses forestals. I així com fa 100 o més anys, doncs, aquest aprofitament feia que hi havia poc o hi hagués poc combustible, vull dir, de grans incendis n'hi podia haver, segur que n'hi havia hagut, però el combustible que es trobava en el terreny era poc. Després ha sigut l'abandonament de les vinyes i recuperació de totes, bueno, l'aparició doncs d'aquests pi blanc, el sotabosc, que no es fa aquest, diguéssim, no es redueix combustible, doncs n'hi acaba, el potencial és molt més alt. Però diria que aquests últims anys s'ha fet una feina important des de l'Associació de Propietaris Forestals del Garraf, que està fent també una tasca de clarides, de gestió, d'intentar doncs aprofitar que el bosc ja comenci a tenir, no diria que sigui rendible, però que es pugui treure alguna cosa a l'hora de fer aquests treballs. És molt important, encara que ara siguin molts dels casos a través d'alguna subvenció, però si aquests boscos estan endreçats o estan amb menys combustible, ho tenim més fàcil. I de fet, nosaltres aquest any, i això possiblement, com vaig venir l'altre dia, vaig parlar d'una xifra que després l'hem modificat degut també a la importància que entenem que té el tema del treball forestal, i és que a través d'una col·laboració molt estreta que tenim amb bombers de la Regió Metropolitana Sud, estem recuperant, o sigui, hi ha un projecte de clarida o deixar zones de seguretat per bombers en cas de fer una actuació. Això són, bueno, diríem, punts estratègics de gestió, que es diuen PECs. I aquests PECs el que intentem és que durant en una franja concreta que aniria sobretot a la zona per protegir tot el que seria el parc, seria la zona d'Olivella, perquè sempre que han entrat incendis potents sempre venen vent de ponent, doncs la zona d'Olivella es fa un tractament forestal adequat per reduir combustible, evitar doncs que si hi ha un gran incendi els bombers es trobin segurs en poder-hi actuar. I això, com que a Catalunya n'hi ha molts de redactats de plans estratègics de gestió, però executats molt pocs. I aquest any, doncs, ja que és també l'últim any que tenim el conveni amb l'obra social La Caixa, doncs mirarem de fer totes les hectàrees que puguem i destinant-hi doncs uns 80.000 euros en fer aquesta gestió forestal.
D'acord. S'acaba el conveni de La Caixa.
Sí, sí. Ja portem uns anys, que ja sempre dèiem és l'últim, sempre hi ha hagut alguna pròrroga. S'acaba. Jo també entenc que, a veure, les línies hauran de ser diferents, i això també t'obre de cas de buscar doncs quins altres partners hi podria haver que poguessin treballar o que poguessin entendre que els espais naturals doncs és un bé que tenim aquestes grans ciutats que tenim el privilegi de tenir al voltant doncs aquestes masses més o menys forestals que no deixen de ser un pulmó verd per la població, i el fet de que la gent d'aquest entorn pugui pujar en bicicleta a peu pel parc, jo diria que és un privilegi, ho tenim a costat de casa.
Ha anat bé aquests anys de conveni, que en són han estat una pila?
Sí, sí, la veritat ha sigut. Són una injecció econòmica que difícilment haguéssim pogut, o sigui, abans d'aquest conveni, que ara...
De fet, va començar abans de la crisi, diria,
sí,
fins i tot.
Sí, sí, molt abans de la crisi. Doncs, a veure, la dedicació que tu hi podies fer en temes, diguem, gestió forestal, a lo millor quedava reduït a 30-40.000 euros. Ara, molts dels anys, n'hi hem dedicat fins i tot 200.000 euros en fer aquesta gestió, que no només és forestal, sinó que en molts dels casos ha sigut recuperació d'espais oberts, millora per espècies, com és la tortuga mediterrània, l'hàbitat, més que l'espècie, doncs millores de l'hàbitat, millores per les espècies presa de l'àliga cuabarrada. Vull dir, fa molts anys que s'està treballant, s'ha treballat també en temes important en l'obra social, que ha sigut el tema de l'accessibilitat per a tothom. Vull dir, amb aquest projecte, un dels primers itineraris que va haver adaptats sensorials va ser el de Can Grau, que es pogués fer doncs, per invidents. Després en van fer un altre a prop de la Pleta per, amb persones amb mobilitat reduïda. Bueno, la veritat és que aquesta injecció econòmica doncs, ha estat clau per veure o per plasmar sobre el territori moltes petites infraestructures o petites o grans actuacions que s'hagin pogut fer, sí, sí.
El que passa és que ara acostumats a aquest, m'entendrà la paraula, dopatge extraordinari procedent d'aquesta fundació, diguem que ara canvia el paradigma.
Sí, de totes maneres, com ja, a veure, ja ho anàvem, ja anaves preveient que això, i en tot cas, encara que s'allargués, hauria de destinar-se a altres projectes, perquè ara ja portàvem uns anys doncs, fent aquest tipus d'actuacions que, com deia, ens ha anat molt bé per engegar-ho, perquè si, sense això no s'hagués pogut fer. Bueno, en els propers anys veurem. Jo diria que ara el parc ja està, a veure, ha agafat ja una dinàmica, tenim una sèrie d'actuacions. Abans comentava l'Associació de Propietaris Forestals, vull dir, sorgir també aquesta iniciativa que la gent vegi que del bosc es pot fer una gestió, que des de la zona del Garraf també hi pugui haver un indret, doncs a la zona de Sant Pere de Ribes, per recollir tota aquesta biomassa, tota aquesta estella, tot aquest material doncs, que podrà servir per les calderes. Bueno, totes aquestes idees de reaprofitar aquesta biomassa, doncs jo penso que també esperona el propi propietari d'aquests boscos a fer-hi alguna actuació.
Passem pàgina d'incendis i anem als cavalls. Com ha anat aquest primer any dels cavalls? Un projecte que ja des del principi, quan ens el va anunciar en Santi, li feia molta il·lusió. Com ha anat?
Sí, la veritat, me'n segueix fent. És un tema, no sé, són d'aquestes històries a vegades que et passen i el que em faria por és que acabéssim morint una mica d'èxit, no només diguéssim com a responsables de la gestió, sinó la pròpia Fundació Miranda, que és la que porta els cavalls. No? Però que penses que, i això ho havíem parlat aquí fa molts anys, abans de pensar en cavalls, el tema de la recuperació de la pastura. O sigui, aquí estem parlant de prevenció d'incendis, estem parlant, per una banda, recuperar el que és la pastura en el Garraf era clau, per sobretot que tot aquest sotabosc es pugui eliminar. Recuperem una tradició que de sempre, cabres, ovelles, ja hi era. Cavalls més difícils, o sigui, el tema de cavalls segur que n'hi havia hagut molt, totes les cases que deurien tenir alguna mula, deurien tenir algun asa, algun ruc, però cavalls i tenir-ne els 31 que han estat aquest any per aquí, això no havia estat. Ha sigut una aposta arriscada, potser inclús, com dèiem, per la Fundació Miranda, però per altra banda també ens ha servit perquè hem vist el potencial que pot tenir el Garraf de cara a aquests, diguéssim, a incorporar aquesta espècie en el Garraf per modelar o per ajudar a mantenir aquest sotabosc endreçat.
Si han trobat bé els cavalls?
Molt.
Sí?
Molt, però és que ha sigut una barbaritat. Perquè, a més, va ser molt emotiu ara fa unes setmanes quan hi va haver la despedida, que se'n van anar. A veure, recordem, faig una mica de recordatori, Són cavalls que provenen d'animals maltractats, abandonats, que acull aquesta Fundació Miranda, que es basa en la bona voluntat que puguin tenir diferents propietaris amb que puguin tenir aquests cavalls en algun indret. Han estat sempre a la zona del Berguedà, la pressió que hi ha no hi és, vull dir, allà tenen molta superfície, però quan arriba l'hivern tenen dificultats perquè hi ha neu i tenen poca pastura. I la prova va ser, vinga, doncs ho portem aquí al Garraf a veure com s'adapten.
I aquí van venir per camins ramaders.
Clar, i aquest és quan vas veient tot el discurs de lo que ha sigut els cavalls, no només ho centres en dir tota la tasca que estan fent de pastura, sinó que es va recuperar un camí ramader, que és el camí ramader de Marina o de la Marina, que bé, doncs, que ens ha servit per recuperar per on baixaven aquests animals. I ells ho han fet, tant a la baixada com a la pujada. O sigui, són aquests cavalls han baixat sense transport mobilitzat cap amunt i avall. O diguéssim, avall i amunt. I ha estat molt, molt interessant veure que tots aquests camins ramaders es poden recuperar. De fet, hi ha hagut una tasca de desbrossar, d'arranjar doncs, tot aquest accés, i han arribat fins al Garraf. I una tasca molt, molt important que veig, o que s'atisba de cara a aquest propers anys, és el tema també pedagògic que poden fer aquests cavalls. O sigui, aquests cavalls no estan només pensat per portar-los aquí que es mengin l'herba, sinó que hi ha un programa pedagògic amb persones amb risc d'exclusió, amb discapacitats. O sigui, hi ha molta feina de, a veure, potser la paraula és molt àmplia, és l'equinoteràpia. O sigui, buscant els cavalls com la, diguéssim, com l'element de relacionar o relacionar-se amb les persones, en l'entorn, aquest vincle, que això ho porten molt bé des de la Fundació Miranda, i això, el fet de que ara estiguin aquí tan proper a la zona, diguéssim, més habitada de Catalunya, com és tota aquesta al voltant de Barcelona, Sitges, Vilanova, Castelldefels, Gavà, doncs també fa que molta més gent pugui veure's o afavorida per aquestes actuacions o activitats que es puguin fer.
Això no s'ha fet aquest any encara.
Sí, s'han fet unes quantes, però clar, limitats pel nombre d'exemplars que hi havia, les infraestructures que els hi calen també a aquesta fundació, però bueno, mica en mica. I de fet ara els cavalls han marxat perquè l'aposta de quedar-se era arriscada, són animals que possiblement teníem dubtes si tindríem més o menys menjar, després acabes veient que sí i que possiblement l'any que ve això pot canviar, inclús més cavalls es puguin quedar aquí en aquest entorn. Perquè per sort s'estan menjant una de les espècies que per nosaltres sempre és com si diguéssim el combustible que tenim al Garraf, el combustible més potent que tenim al sotabosc, que és el càrritx, que és doncs, una espècie que és abundant al Garraf i que malauradament quasi cap espècie de les que hi havia s'ho acabava menjant, i en canvi el cavall és com si fos, doncs, no diré que sigui igual de bo que el blat o que el forratge, però s'ho menja i ho deixa arrenat. El fet de que faci aquesta funció doncs, bueno, ens dona peu a que s'han menjat moltíssima de càrritx. Un dels estudis que hem estat fent per veure quina és la capacitat d'aquests cavalls de modelar aquest sotabosc i quina quantitat de biomassa o d'herba s'han menjat, el càlcul així no molt exhaustiu, però per sobre s'han pogut menjar tranquil·lament 100 tones de càrritx. O sigui, 100 tones de càrritx és molt de càrritx que aquest estiu no estarà sec i a disposició d'algun doncs, possible incendi que es pogués donar.
D'acord. Per tant, els cavalls que han estat en una finca durant tot aquest període, han estat més o menys...
Sis mesos.
Tenien un lloc per estabular-se? O...
No. Són animals que viuen en llibertat. O sigui, la filosofia de la pròpia fundació és... Són animals que no van muntats amb sella, no porten... O sigui, no porten cap element artificial, no es ferren, són cavalls que el Garraf també encara això els afavorim molt, perquè és un clima dur, amb un estat doncs, molt pedregós, que això fa que els hi vagi mal les pongles i poden doncs, estar sense fer-los cap tipus de tractament a la pongla. I estan perquè el territori s'ha fet un tancat amb un filat elèctric de quasi 400 hectàrees, i aquests animals es mouen en llibertat.
Rebien moltes visites?
Sí. Sobretot la sorpresa, no? Molta gent, visites de gent que ho sabia, i, bueno, de fet, el dia de la despedida va ser impressionant, moltíssima, jo diria inclús massa, perquè el risc que a vegades tens amb tants cavalls per allà al mig i tanta gent, i hagués pogut veure inclús, el millor hi podria haver algun ensurt. Però... sobretot la sensació, a vegades em trobava algú, com que a més forma part d'alguns dels itineraris que tenim al parc, que és el barret del rector i els safaretjos, a vegades em trobava algú i deus, però aquí hi ha cavalls, aquí, i com allò una sorpresa, perquè clar, i és veritat, vull dir, tu pots trobar, a vegades pots veure un ramat de cabres, ovelles, però clar, veure-te els cavalls, que normalment els estem acostumats a veure al Pirineu, doncs aquí era, i a més és un herbívor molt gran.
31 cavalls, anaven molt en ramat o cadascú campa?
Mira, amb això també ha sigut una experiència, penso, interessant, perquè cada... A veure, aquests cavalls, la seva funció és haver-los acollit, no és en funció de poder treure descendència d'aquests animals, perquè ja en tenen molts, em sembla que al final tota la fundació en pot tenir més de 50, uh-huh. I la funció és que visquin el millor possible doncs, els anys que puguin estar en aquest territori. Llavors, aquests animals estan castrats i algun vasectomitzat. O sigui, a veure, l'idea és que el comportament de ramat dels grups de cavall sigui la mateixa que poguessin tenir, a veure, en un estat salvatge. Llavors, aquí, de fet, va arribar un primer grup, que eren 18 cavalls amb un mascle dominant, i després va venir un altre. I la relació, el seu comportament com a dos ramats ha estat, en quant a comportament, era espectacular. Jo una vegada allò que ens havíem pogut estar pendent del que feien i veies els dos mascles com, bueno, hi ha hagut algun moment que semblava, bueno, el típic de les pel·lícules, no? Quan veus aquestes ramats de cavalls que es posen drets enfrontant-se amb un mascle contra mascle i bueno, tenien la seva jerarquia i en el mascle alfa i que domina i les femelles pendent, bueno, el seu comportament doncs com si fossin un ramat salvatge, mm-hmm. Seria un amb llibertat, no salvatges.
Van marxar fa 3 setmanes aproximadament.
Sí, 2 o 3 setmanes.
A peu cap al Berguedà una altra vegada.
Sí, es van parar a Montserrat perquè a més, aquesta fundació es sufraga a través dels socis, no és fàcil, i llavors el que han anat fent és fan diferents etapes que els associats doncs, puguin acompanyar-los, perquè amb això la gent li fa molta il·lusió de poder fer aquesta transhumància, doncs, anar acompanyant els cavalls. I sé que la primera etapa doncs, es van quedar uns dies ara a Montserrat amb la intenció doncs, d'anar marxant cap al Pirineu. Mm-hmm. Però ens n'arriben més. Vull dir, tot i així, ens arriben 7 cavalls més aquest estiu. O sigui que això de que ens hem quedat sense cavalls, l'altre dia em van donar bueno, una notícia que estava una mica esperada perquè ho havíem parlat ja fa un temps. Són una raça que es diu Potoka, que és una raça de la zona basc, del País Basc, uh-huh. I que estaven en un circ d'Almuñécar, Andalusia. I aquests, com que ja, tot i ser del País Basc, però que han estat molt de temps a Andalusia, que saben el que és estar en llocs amb insolació, amb temperatures altes, doncs aquests els portarem en poques setmanes, estaran per aquí al Garraf.
I venen per quedar-se, aquests?
Sí, l'idea és per quedar-se. Inclús els ho estem preparant ara una nova zona, aprofitaran un indret que havíem sembrat uns camps per aprofitar el que ens queda, uh-huh. I després la resta s'aniran a una zona que és la zona de l'Escarrà, que és una mica més ombrívola, que de cara a l'estiu també veurem quin és el seu comportament en aquest entorn.
D'acord, però aquests no tenen res a veure amb la Fundació Miranda.
Sí, igual,
sí?
És el mateix.
Vale.
Són, de fet, ha sigut... Són animals d'acollida, deu ser un circ que per que sigui aquests cavalls se'ls havien de treure i la fundació doncs, se'n fa càrrec abans d'haver de saber com acabaria, quin seria el seu futur. No? Uh-huh. Penso que el futur del Garraf els hi pot ser interessant.
I aquests vindrien per quedar-se.
Sí, la idea és que es quedin. Uh-huh. I bueno, ens fa gràcia perquè a més és una espècie que és un poni gran o un cavall petit, vull dir, no és allò un poni tan petit ni és un cavall d'aquells tan grans. Uh-huh. Veurem com s'adapta aquí al Garraf, ens pot fer una feina molt important, a més, com deia, a part de tota aquesta obra social, tot aquest tema d'animals amb maltractaments i això, l'efecte que poden fer sobre el territori reduint combustible, sobretot a l'Escarrà, que és un lloc força diferent d'on han estat ara els primers cavalls. En aquell indret hi ha més alzina, hi ha un altre tipus de vegetació i tenim o tancarem unes 50 hectàrees perquè puguin passar doncs, aquest estiu. Veurem a veure com s'adapten.
Doncs els cavalls que, per tant, han vingut per quedar-se
sí.
al Garraf després d'aquesta experiència reeixida de la Fundació Miranda, que en principi aquests 31 haurien de tornar l'any que ve.
Sí, l'idea és tornar aquests 31 i uns quants més. Eh? Uh-huh. La idea, veient una mica, clar, en aquest primer moment no, tampoc sabies massa quin és l'àmbit, perquè vam tirar a demanar 400 hectàrees amb molt menys que haguéssim pogut tirar endavant, perquè es mengen una espècie que és molt abundant, però si no haguéssim menjat el càrritx, possiblement ho haguéssim passat malament. I ara segueixo el fil que abans deia com han marxat o com estaven els cavalls i s'han adaptat bé. Em va cridar molt l'atenció del dia de la despedida, que hi havia una de les persones que estava allà, bueno, vas parlant amb tothom, no? Uh-huh. I una persona de les que va acompanyar aquests cavalls, els va veure quan van arribar, i em va dir, és que aquests cavalls estan molt gordos, estan molt gordos, aquests cavalls estan... I se'ls veia llustrar, o sigui, i els propis cuidadors deien que estaven fantàstics, vull dir que la dieta del Garraf els hi va sentar fantàstic.
Uh-huh. Bueno, doncs continuarem parlant de cavalls. Tenim més coses de fauna, oi?
Sí, tenim també l'àliga cuabarrada, que és una de les espècies que intentem sempre en algun dels mesos que vinc a parlar-ne. És una espècie que al Garraf està establerta, ja hi ha les tres parelles de ja fa molts anys. Uh-huh. I aquest any res, poder dir que una de les parelles té dos polls i una altra en té un, i l'altre són dos individus joves d'aquest entorn, però que van desaparèixer els adults i ara hi ha dos joves. Val a dir que a través d'un estudi que està fent la universitat, aquestes àligues, quan estan als nius, es marquen, o sigui, s'agafen, es pesen, se'ls fan analítiques de sang per conèixer sexe i el seu estat físic, i després també se'ls marca. O sigui, és una manera que després, quan estan volant, com que porten un tipus d'anelles, també és una manera fàcil, o més... bastant fàcil, vaja, de poder-les identificar en vol. Dius, mira, aquesta porta una anella d'aquest color i a més porta un alfanumèric, porta lletres i números, que si ets capaç de poder-ho llegir, doncs pots dir inclús quin és l'individu i on va néixer i quin individu es tracta.
Uh-huh. Continueu fent el seguiment, no? De les,
sí.
Encara hi ha les càmeres?
Sí, el que passa és que les àligues també es volen canviar de pis i es canvien de niu. I llavors on teníem les càmeres, aquest any cap dels nius han estat ocupats. Però, a veure, és un projecte que el 2003 em va fer molta il·lusió, igual que em passa ara, on passa amb els cavalls, però el bo és que això ara ja està arrencat, o sigui, el dia que tinguem el niu, que arreglin el niu, on hi ha la càmera, fantàstic, però la resta, com que també portem a terme doncs, el seguiment, bueno, ja és interessant. I a més, com deia, a vegades... encara que no ocupin aquests nius, hi van en aquells nius. I ens serveix per tenir imatges, doncs això, l'anella, diem, ah, doncs mira, aquest és l'individu que va venir de... No sé, a vegades venen individus de França, venen d'altres països, que també és curiós.
El que passa és que les tres parelles són estables d'aquí.
Sí, és una espècie que no... O sigui, així com a vegades parlem de rapinyaires que venen i marxen, com la marcenca, per exemple, és una espècie que és la que es menja més serps i aquest tipus d'amfibis, la cuabarrada és una espècie sedentària, o sigui, tot l'any la tenim aquí, que també ens va bé, perquè llavors vas veient també si tot l'any hi són, vol dir que és l'ecosistema els hi agrada, la tranquil·litat, i bueno, és un indret que en principi, doncs, als anys 90 llargs o quasi el 2000, vam recuperar la tercera, n'hi havia dues, vam recuperar la tercera, i anem tirant amb aquestes tres parelles per portar o per entendre que està al cim de la cadena tròfica i ens agradaria que, si més no, es pogués mantenir.
Com va la cosa pel que fa als senglars? Com va la cosa pel que fa a les tortugues?
Senglar, jo diria que està força més estabilitzat. La població de senglar, no, sobretot a la zona del Garraf, no ha augmentat. Però què passa? Que a vegades, per la gran població, a vegades sembla que n'hi hagi més que mai. Per què? Perquè... penso que és un dels riscos que hi ha hagut en aquesta espècie, és que ha anat perdent la por. O sigui, el senglar ha vist que a prop de les zones on hi ha gent vincula les persones amb aliment. Els contenidors d'escombraria són capaços de tombar-los si no estan ben fixats. Hi ha altres llocs, bosses d'escombraria, saben que dintre d'aquestes bosses hi ha menjar. I tot això doncs, ha generat que molts d'aquests senglars s'hagin fet més... els han pogut observar molta més gent perquè s'han apropat a les zones urbanes o urbanitzades. Clar, això preocupa perquè no ens oblidem que són animals salvatges, això ho dic moltíssimes vegades, i la gent a vegades pensa, no, si és com un porquet que ve, no, aquest és un animal, i a més quan va amb garrins, quan va amb cries,
és perillós i tot.
Molt perillós pot ser. Llavors hem de tenir que respectar, i el que també hem de recomanar a la gent que no els hi tiri menjar. Vull dir, és un tema que encara que ens sembli que el senglar se li ha... No, el senglar ha de viure els que hi hagin, que puguin suportar el que es mengin el que hi ha al camp. Hi ha moltíssims recursos i el que no hem de fer és habituar-lo, perquè és que si l'habitues, algun dia algú pot tenir un ensurt.
Quan crien?
El seu cicle biològic, si vols que digui la veritat, tampoc sé massa en quina època, però segurament que de cara a primavera és ara com deuen, com la major part dels...
Per quan es poden trobar amb les cries, més aviat.
Sí, el que passa que jo diria que, com que és una espècie que n'hi ha ara forces, ja van en grups de diferents, edats, jo diria que ara et trobes garrins des de, com aquell qui diu, en pocs dies, des de recent nascuts, amb altres de més grans, a més formen grups, no? I el que deia, el risc és perquè llavors com l'animal aquest relaciona, s'han trobat en algun indret, no ho sé si aquí al parc del Garraf, però altres indrets que com que saben que la persona és la que porta el menjar, a vegades arribar-te a pressionar perquè si vas amb alguna bossa o alguna cosa t'obliguen a que la tiris quasi al terra per menjar-se, o sigui, i clar, això és el que no hem d'arribar.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I les tortugues?
Les tortugues, bé, de fet, és una espècie que es va reintroduir l'any 94-96, just després d'aquell incendi, i ha anat molt bé. És una espècie que s'ha anat adaptant al territori. Com que estan marcades i porten microxip, doncs algunes s'han trobat, però a desenes de quilòmetres. Pensem en una tortuga que va tan a poc, però és capaç de caminar moltíssim. Vull dir, exemplars s'han trobat Llevarats al sud, cap a Sitges, per dir alguna cosa, i l'han trobat a Vegas. I m'imagino que altres, en altres indrets molt llunyars, que les acabarem trobant. S'han adaptat molt bé. Està clar que és una espècie que té dificultats en el territori, en qualsevol territori, però sobretot aquí ha tingut, o té un, sobretot el senglar, doncs una espècie que la pressiona molt, perquè fa anys de tortugues no n'hi havia al Garraf. És el mateix que dèiem abans, no? Els senglars van a on hi ha menjar. En el cas de que hi hagi tortugues, el senglar abans no menjaria tortugues perquè no n'hi havia, però en el moment que detecta un niu de tortugues es menjarà els ous, i si hi ha tortugues petites també se les menja. Vull dir, pressionen sobre aquesta espècie. Però han de conviure, vull dir, nosaltres ajudem al màxim a millorar l'hàbitat, però hi haurà les tortugues que hi pugui haver convisquent amb la resta d'espècies que hi ha en l'ecosistema. Sí.
Actuacions. Bé, l'estiu...
Bueno, les actuacions, diria, com a més interessants, que abans parlàvem que es farà més aviat de cara a la tardor, que eren aquests punts estratègics de gestió forestal, i després en quant als eixos viaris, recentment un dels eixos que s'ha arranjat és l'eix que va des del Coll de la Fita fins a la Plana Novella, i abans ja s'havia arranjat el que anava des de la Cruïlla de la Fassina també cap a Quatre Camins, i ara s'està arranjant també el que va de la Cruïlla, que hi ha més o menys a Mas Maiol, que va cap a Camp d'Ases. O sigui, aquests serien els eixos que aquest any doncs ens hem plantejat arranjar. I després dos projectes que mirarem de redactar per millorar també el ferm, perquè és un recorregut llarg, que és des de la Plana Novella fins a Vegas, i l'altre projecte interessant que mirarem de tirar endavant és el tema del risc que hi ha, o més que el risc, sinó l'estabilització dels talusos i pedres de lo que és la pista ratpenat la Pleta o Plana Novella. Que això en vam parlar fa un temps, que hem fet alguna actuació puntual, i de fet això ho hem treballat conjuntament amb l'Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya, que són els que ens van fer aquesta primera aproximació, de dir, mira, el més urgent seria això, però ara farem un projecte de la resta. I això ara em ve al cap que ahir vaig veure en la notícia, no?, que la carretera de les Costes va baixar una pedra i va obstaculitzar i inclús va impactar amb algun vehicle. Vull dir, clar, són elements naturals que en tot aquest entorn, que hi ha totes aquestes vies de comunicació que han estat doncs fent una trinxera per tota aquesta muntanya, doncs, bueno, amb les pluges, amb la calor, doncs es van movent. i quan es mouen i cauen a dins un barranc no passa res, possiblement, però quan baixen i cauen al mig d'una pista o d'una carretera, en aquest cas la C31, doncs allà van arribar a haver bastant embolic. Doncs en aquell eix viari també ja ens havia passat que havia baixat alguna pedra. El que hem fet ara és algunes d'elles apartar-les i l'altre han sigut doncs, esmicular-les i apartar-les o fixar-les.
Per cert, anècdota, la C31 és dintre de parc, oi?
Sí. Sí, sí, és una d'aquelles vies, i és que a més és una de les vies maquíssimes, és una via lobasa que has d'anar tan pendent que si corbes, que si cotxes, que si bicicleta, vull dir, és una carretera que seria maca, de fet ja fa anys que s'havia parlat de que hauria de ser una carretera d'aquestes paisatgístiques, no? De que poguessis, no que la gent fos la via que la gent utilitza o perquè el peatge és car i no passes pel peatge, passes per allà, però has d'anar pendent dels vehicles. Si allò fos que només hi passés la gent que digués mira, vull mirar el paisatge, perquè de fet en les àrees de descans que es van arranjar ja potser fa quasi bé 10 anys es va intentar això, no? De que fossin àrees que la gent pogués parar, pogués veure el mar, pogués veure el territori, i malauradament si para sí que ho pots veure, però vas apretant, vull dir que si afluixes una mica la marxa ja t'apreten de dir tira que he d'arribar a Castelldefels.
Clar, serà una carretera paisatgística quan l'alternativa no sigui de pagament.
Està clar, en aquests moments no ho pot ser, però bueno, no, amb el temps seria ideal, perquè és que a més és maca, és una ruta molt maca i que puguis anar parant per gaudir del paisatge. Passa que, com dic, no amb aquesta corrua de cotxes que et trobes cada dia en una direcció o l'altra.
És curiós, la C31 és una carretera que va per dintre del parc, però no és un accés normal al parc.
No, és cert.
Més enllà és, del car, que si voleu...
Sí, però... és difícil, l'accés no hi és, perquè inclús per l'altra pedrera, que és Promsa, és camí privat i no es pot entrar, seria aquesta que diem a Vallcar, que sí que hi hauria un dels accessos, i l'altra ja tindries que arribar a Sitges i entrar per les Proelles i pujar pel Collet de la Fita. No és una via d'accés. Bueno, de fet, jo diria que tenint aquests punts d'accés, que tampoc són cap meravella en quant a que la gent pugui entrar ràpidament, també li dona aquest punt més de relax, com és el Garraf, no? Garraf no són d'aquests parcs que espero que mai acabi sent massificat, que la gent és un lloc que el que vol anar a buscar tranquil·litat li troba, poden deixar el vehicle en algun de les àrees, en alguns dels aparcaments, agafar la bicicleta i anar-te'n cap a la zona de la Morella, te'n pots anar cap a algunes de les vies o de les pistes que estan tancades per la circulació però no per les bicicletes que són molt maques i estàs molt tranquil. Jo diria que encara és dels llocs propers a la, diguéssim, a les grans urbes que estan interessants.
Estem acabant, però res, una qüestió final. Ara que treies el tema de les bicicletes i la freqüentació, fa uns anys es va posar molt de moda en els parcs en general i en el Garraf en particular. Ha passat aquesta moda o continua, diguem, amb un índex de freqüentació molt alt?
Oh, Déu-n'hi-do, eh? Jo diria que no hem arribat encara al topall de... Ara, de fet, estem fent un estudi, perquè, clar, sempre estem parlant i quanta gent ve al parc, i això és complicat, perquè tenim moltes dades de qui ve a la pleta, quins van a tal equipament, però la gent que entra és que inclús tenint comptadors, com havíem fet a vegades, aquests comptadors comptabilitzen tant els residents com no residents. Llavors, vull dir, tindries que anar... I ara, a través d'un comptatge concret, unes dates, uns llocs, doncs intentarem treure doncs un nombre de visitants al parc. Però diria que encara no estem... Veig moltíssima gent, i sobretot des de Sitges, jo diria que és un dels punts que ara amb bicicleta i caminant ve moltíssima, entra moltíssima gent. Els caps de setmana, que alguna vegada que allò dic, va, doncs entra moltíssima, moltíssima.
Doncs el camí de la fita.
Ja està bé.
El camí de la fita. Doncs això, ara arriba l'època de la formiga, és a dir, s'ha fet la feina durant l'hivern, ara esperar doncs passar aquesta verdor que ens ha vingut amb les pluges i després doncs continuar amb la tasca.
Està clar.
Doncs hem repassat una miqueta aquesta actualitat, bàsicament avui centrada més en la fauna.
Sí, oi? És veritat, avui hem fet més fauna. Bueno, després, quan tornem després de l'estiu, doncs ja podrem fer també un balanç del tema incendis, les actuacions que s'han fet, i potser us parlaré també de que els cavalls han tornat.
Doncs a veure, quan tenen previst de tornar els cavalls?
No, serà més tard, serà una mica més tard, serà cap a l'octubre.
Ah, no va dir, l'octubre, sí. Quan ja comença a nevar el Berguedà. Santi Llacuna, moltíssimes gràcies per aquesta estona, bon estiu i pocs incendis.
Molt bé, moltíssimes gràcies i bueno, que sigui veritat el que
sigui veritat. Doncs i a tots vostès ho deixem aquí, notícies ara amb cada una informació i després més coses. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.